Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que ampliarem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrirem parlant de que la Paeria de Balaguer porta aprovació inicial en el ple d'aquest dijous el projecte executiu per a l'ampliació del Col·legi Mont-roig. El projecte compta amb un pressupost de més de 3,5 milions d'euros, 1.300.000 euros més que el previst inicialment. D'altra banda, també parlarem de que aquest dimecres ha tingut lloc al Casal Cívic del carrer Miracle una nova sessió d'envelliment actiu en el marc del projecte de la mà. En aquesta nova sessió s'ha fet fisioteràpia a càrrec de l'equip d'atenció primària comunitària de Balaguer. A banda d'aquestes dues qüestions, amb les que obrirem l'informatiu, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. La Baronia de Rialb ha posat en marxa un dipòsit de lona flexible que servirà per proporcionar aigua potable a tres masies del municipi i també per vestir els equips de bombers en cas d'incendi. La Generalitat col·labora amb consells comarcals i ajuntaments perquè disposin de tots els recursos que els posa a l'abast per a la lluita contra el sensellarisme i la campanya agrària. D'altra banda, Catalunya compleix l'objectiu de reducció de residus, però encara està lluny de les xifres de reciclatge ideals que marca la Unió Europea. En l'àmbit d'agenda, destacarem que Perifèria Cultural, el cicle de música, terra i gastronomia dels Països Catalans, continua donant alegries als seus espectadors amb una nova jornada especial prevista pel proper 26 de juliol a Boada. I l'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer ha programat del 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i Sant Anna. La primera de les activitats té lloc aquest dimecres, a partir de les 8, amb la Festa dels Fanalets. També destacarem que l'Hostal Nou celebra de dijous a diumenge la seva festa major amb concerts, sessions de DJs i propostes per a tots els públics. I que el cicle de monòlegs continua aquest dimecres a la plaça del Teatre amb la monologuista Lourdes Bayonas. Pel que fa a l'àmbit esportiu, avui destaquem aquests titulars.
Explicarem avui que Laia Fernández Cortés del Club Patí Térmens es va proclamar campiona de Catalunya en la modalitat de solo dance de nivell 4 en el campionat que es va celebrar els dies 20 i 21 de juliol al pavelló 11 de setembre de Lleida, amb la participació a més de 130 esportistes. I també parlarem de natació perquè el nadador del Club Esportiu Natació Balaguer Martín Osàs Hernando s'ha consolidat entre els millors nadadors estatals infantils. Ho ha fet després de la seva participació al campionat estatal celebrat a les instal·lacions del Club Natació Sabadell.
La Paeria de Balaguer porta aprovació inicial en el ple d'aquest dijous del projecte executiu per a l'ampliació del Col·legi Mont-roig. La pera en cap, Lorena González, s'ha mostrat molt satisfeta i contenta perquè, després de tant temps, es pugui anar donant llum verda a aquest projecte, molt esperat, sobretot per la comunitat educativa del centre.
Satisfets perquè portem molt temps parlant amb el departament, molt temps anant darrere d'aquests informes del departament per poder anar fent aquestes passes endavant, perquè poguéssim haver començat les obres, no? Que no ha pogut ser així perquè no hem tingut els informes corresponents, però ara ja sí que per fi al juliol podem portar aquesta aprovació inicial del projecte executiu de l'ampliació de l'escola Mont-roig. El portem inclús sabent que ens falta un informe de que acabi de valorar des del departament algun tema, tot i que ho hem parlat amb ells i ens diuen que no creuen que si hi hagués d'haver algun canvi fos substancial. Per tant, podem portar aquesta aprovació encara que ens falti aquest informe perquè és la inicial, tindrem un temps d'exposició en el que es podran fer al·legacions o les modificacions que siguin pertinents, ens donem aquest marge de maniobra però ja anem descontentents, no? Perquè realment s'ha de fer la inicial, exposició pública i la final perquè puguem ja treure licitacions i de més. En aquest marge hem de tenir-ho tot tancat, també des del departament.
El projecte d'ampliació d'aquesta escola sumarà, finalment, un pressupost de més de 3,5 milions d'euros, 1.300.000 euros més que el previst inicialment. Ho ha avançat la mateixa Paera en cap, que diu que s'està en converses amb el Departament d'Educació perquè aquest increment l'assumeix la Conselleria i no l'hagi de tornar a avançar la Paeria.
Des de la Paeria crec que ja s'ha fet prou esforç, ja es pagaran prou interessos, pagarem més car que les obres que s'han de fer. Tot i això, ara incrementen de preu, per tant, ja hem fet aquest increment dels 670.000 euros, que és de la part que vam treure d'aquest crèdit que vam haver d'incorporar per aquesta primera pujada. Ara veiem això i doncs haurem de buscar una solució i ha d'anar, com no ha de ser d'altra manera, de la mà del departament. Estem parlant de que ens puja el projecte 1.200.000 més aproximadament, 1.300.000 del que teníem previst, per tant parlàvem de 2.200.000, ara parlem de més de 3 milions, i això doncs hem hagut de de parlar-ho amb ells, perquè també és una cosa que s'ha de mirar, d'assumir, no? Vull dir, el tema dels preus, que amb la diferència de temps des de que hauria d'estar fet això, doncs també hi ha hagut un increment de preus, doncs comporta això, no?
Pel que fa al nou centre, la previsió és que sigui molt funcional i susceptible de canvis i ampliacions en un futur. El nou col·legi es construirà tot en planta baixa i comptarà amb aules amb parets mòbils. A més, hi haurà un passadissos amb molta llum i també s'aposta per l'eficiència energètica, amb la instal·lació de plaques solars, aerotèrmia i sol radiant. Així mateix està previst fer reformes al que serà l'edifici antic, on es posaran claraboies a la part dels passadissos, que ara és molt fosc, i s'obriran un tipus de portes determinades que ajudaran a la ventilació. L'escola Montroig va començar la seva activitat el curs 2007-2008. Inicialment, la construcció de l'escola es va plantejar en dues fases. La primera fase de l'edifici va ser executada a l'espera de la construcció de la segona, de manera que una part del col·legi està edificat mentre l'altra es troba en mòduls prefabricats. L'objectiu principal de l'ampliació del centre és la finalització d'aquesta segona fase, per tal que l'escola Montroig esdevingui un col·legi d'una línia. D'altra banda, el ple de la Paeria d'aquest dijous porta a aprovació un conveni amb el Departament de Drets Socials pel compartiment d'usos de la planta baixa de l'edifici situat al carrer Miracle, i un altre amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la gestió i ús de 13 habitatges de titularitat pública administrats per l'agència. Entre altres punts, la sessió plenària d'aquest mes de juliol debatrà també una moció de la CUP sobre mesures efectives contra la segregació escolar. I no deixem de parlar de Balaguer, perquè aquest dimecres ha tingut lloc al Casal Cívic del carrer Miracle una nova sessió d'envelliment actiu en el marc del projecte de la mà. En aquesta nova sessió s'ha fet fisioteràpia a càrrec de l'equip d'atenció primària comunitària de Balaguer.
L'objectiu de l'activitat és fomentar l'envelliment actiu. Les persones participants són usuàries del servei de la mà, acompanyament a la gent gran, el qual té com a objectiu acompanyar persones més grans de 65 anys, residents a Balaguer, que tinguin dificultats per a sortir de casa soles o necessitin ajuda per anar a comprar o fer gestions diàries fora del domicili. Josep Valdellou, tècnic del Servei d'Ocupació de la Paeria, ha explicat que aquesta activitat busca que les persones grans es puguin desenvolupar de forma més sana i activa.
És una de les activitats que hem organitzat dins del Servei de la Mà, adreçat a persones grans, perquè tinguin un envelliment actiu, que puguin desenvolupar-se de manera més sana, més activa, tot al llarg de la seva vida.
Al mes d'abril es va fer una primera sessió a l'aire lliure, on es van tocar els tres temes que ara s'estan treballant: nutrició, activitat física i memòria i gestió de les emocions. Llavors, es va decidir fer tres sessions més específiques per cada tema.
Vam fer una primera sessió al mes d'abril, una primera sessió a l'aire lliure en què es van tocar els tres temes que ara mateix estem treballant, que és nutrició, activitat física i memòria i gestió de les emocions. A partir d'aquí s'ha fet un altre bloc de tres sessions, un primer que es va fer el passat dia 2, que era sobre nutrició, en què es van donar consells sobre hàbits saludables a l'hora d'alimentar-se. Avui estem fent una altra sessió que és de moviment, activitat física, amb la fisioterapeuta del CAP, i el mes que ve, el 1 d'agost, n'hi farem un altre sobre memòria i gestió de les emocions.
Valdellou ha explicat també que totes les sessions s'han realitzat amb l'ajuda de professionals del CAP de Balaguer i també amb l'ajuda de voluntaris.
Tots els serveis s'han fet amb l'ajuda dels dirigits directament per professionals del CAP de salut comunitària, nutricionista, fisioterapeuta i psicòleg, i també amb un parell d'edicions hem comptat amb ajuda de voluntaris. La gran feina amb aquestes activitats és poder recollir a tots els padrins a casa seva, padrins i padrines, recollir-los, portar-los cap aquí, tornar-los a acompanyar. Llavors, en un cas com aquest, l'ajuda de persones externes també va molt bé, i vam comptar una primera sessió amb ajuda de joves del programa Singulars, i avui comptem amb... són persones que estan a l'atur del programa Orienta, que també gestiona la Paeria de Balaguer.
Per a més informació, les persones interessades en inscriure's en aquest programa de la mà poden trucar al telèfon 618-795-495 o bé contactar a través de l'adreça electrònica delamà@balaguer.cat.
En l'àmbit comarcal, destaquem que la Baronia de Rialb ha posat en marxa un dipòsit de lona flexible que servirà per proporcionar aigua potable a tres masies del municipi i també per abastir els equips de bombers en cas d'incendi. Aquest dipòsit innovador, gràcies a la seva estructura especial i teles específiques, manté l'aigua neta i lliure de contaminants. I a més, segons ha explicat al diari Segre, l'alcalde de la Baronia de Rialb, Antoni Reig, es tracta d'una de les solucions més econòmiques i sostenibles per a l'emmagatzematge i distribució d'aigua de qualitat, ja que el sistema inclou una xarxa de canonades calamades i bombes que faciliten la distribució de l'aigua. A més, no han estat necessaris grans moviments de terres per posar-lo en funcionament. Amb aquest dipòsit, les masies més aïllades del municipi, com les de Casanova, Turpí i Martimà, podran accedir a l'aigua potable. A més, assegura que un dels dipòsits d'aigua per a incendis del municipi estigui sempre ple, la qual cosa és crucial en una zona amb una gran superfície forestal i una difícil orografia. L'aigua arriba a la cisterna de 50 metres cúbics per gravetat des del pantà de Rial i des d'allà es distribueix als habitatges i al dipòsit contra incendis de la zona nord del municipi. La baronia de Rial ja compta amb altres sistemes similars que s'utilitzen per regar plantacions de tòfona negra, demostrant que aquests dipòsits són especialment útils en entorns muntanyosos i de difícil accés. Catalunya compleix l'objectiu en reducció de residus, però encara està lluny en xifres de reciclatge. Des de l'ARC demanen la implicació de les grans ciutats que actualment no arriben al 40% de recollida selectiva.
Catalunya segueix pel bon camí pel que fa a la reducció de residus. L'any 2023 se'n van generar 3,77 milions de tones a tot el país. Això és prop d'un 2% menys que no pas l'any anterior i consolida una tendència, segons ha revelat el director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Peraire. De fet, cal tenir en compte que de cara a l'any 2025 la llei exigeix que s'hagi reduït un 13% el nombre de residus respecte a l'any 2010. Catalunya ja ho ha fet en un 14%. Per això, Peraire dona per fet que les dades de cara als anys de marge, encara que queden, seran molt bones. A més, el director de l'Agència de Residus de Catalunya assenyala que el més important és que la tendència a la baixa s'ha consolidat coincidint amb el creixement econòmic. Amb aquestes dades es fa bona la màxima que diuen sempre que el millor residu és el que no es genera, ha assenyalat. Peraire, però, deixa clar que cal seguir treballant per mantenir aquesta dinàmica i mantenir la reducció dels residus.
Doncs l'economia creix i la reducció de residus es produeix, no? I per tant es fa bona la màxima de que el millor residu que tenim és el que no genera, que és la principal política de residus que fem al país, la de la prevenció. I no només això, sinó que assolim els objectius, no? La llei 7-2022, la llei estatal, doncs marca una reducció de residus que amb aquest objectiu, amb aquesta reducció del 14% que portem, doncs ja assoleix l'objectiu. Per tant, hem reduït residus, assolim l'objectiu marcat.
En canvi, les coses no van tan bé en el reciclatge. En aquest sentit, Catalunya va reciclar el 40% de tota la recollida selectiva que es fa, que no arriba al 47% al conjunt de Catalunya. Aquest 40% és la dada que preocupa l'Agència de Residus de Catalunya, ja que la normativa europea situa el reciclatge en el 55% l'any 2025, o sigui que per complir en dos anys s'hauria d'ampliar 15 punts.
La recollida selectiva al país millora, augmenta en relació a l'any anterior. També aquest reciclatge situa el 40%, però encara estem lluny, o estem de camí, a assolir els objectius que marca la Unió Europea. Per fer-ho, el que cal és seguir implantant aquests models de recollida selectiva d'alta eficiència. Hem vist també, ho veiem amb les dades, que els municipis que apliquen l'alta eficiència doncs, tenen un nivell de recollida selectiva molt més elevat que els que no l'apliquen, el mateix que veiem que els municipis grans, els majors de 50.000 habitants, són també els que necessiten aplicar aquests models d'alta eficiència i ajudaran tot plegat a que el país pugui assolir o acostar-se als objectius de reciclatge que marca la Unió Europea.
Cal tenir en compte que el 60% de tot el que no recicla acaba a la incineradora o a l'abocador. Aquesta és una xifra massa alta i nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans per poder arribar al que ens marca Europa, concretava. Un dels elements clau per poder millorar les xifres de recollida selectiva i reciclatge és la implicació de les grans ciutats catalanes. I és que les dades revelen que les 23 localitats amb més de 50.000 habitants i en les que hi viu el 53% de la població, la mitjana de recollida selectiva no arriba al 39%. En canvi, als 923 municipis més petits, que són la resta i on hi habita el 47% de la ciutadania, aquesta xifra s'enfila 10 punts per sobre.
Hi ha grans ciutats que han començat a aplicar models de recollida selectiva d'alta eficiència amb diferents mesures, amb diferents evolucions, amb el suport tècnic, econòmic i polític de l'Agència de Residus. Per exemple, tenim Manresa, tenim Mataró, la pròpia ciutat de Girona, barris de Barcelona, barris de Lleida, Tarragona. Hi ha projectes que estan covant-se, que estan madurant en aquestes ciutats. Per tant, des del punt de vista optimista, les grans ciutats del país ja s'hi estan posant. Necessitem, però, que s'hi posin més. Llavors, com ho farem nosaltres? Amb suport econòmic, tècnic i polític. Però cal el seu lideratge, el seu impuls i la seva potència i trobem en els equips d'aquestes grans ciutats amb algunes excepcions, però majoritàriament aquesta voluntat, no només per obligació normativa, sinó voluntat per respecte amb els seus veïns i amb l'entorn. I per tant,
per tot plegat, fa que Catalunya estigui just per sota de la mitjana europea, tant en la recollida selectiva com pel que fa a reciclatge.
I destaquem ara que la directora general dels Serveis Socials, Mireia Vall, ha fet una crida perquè els consells comarcals i els ajuntaments disposin de tots els recursos que el Departament de Drets Socials posa a l'abast per a fer front a les situacions de vulnerabilitat i sensellarisme de les persones transeunts que busquen feina a la recollida de fruita a la vegueria de Lleida. Segons Vall, una part d'aquests fons, que habilita la Generalitat als ens locals i comarcals, que podrien ser destinats a facilitar atenció i allotjament temporal a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat a la vegueria de Lleida, acaben no sent utilitzats. La directora general s'ha pronunciat així en el transcurs de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària de Lleida, que, encapçada per la delegada del govern, Solés Carabassa, s'ha reunit aquest dimarts a la seu del govern a Lleida. En el marc de la fitxa 48.1, el Departament de Drets Socials ha atorgat entre el 2022 i el 2024 més de 2.867.000 euros a l'Ajuntament de Lleida i als Consells Comarcals del Segrià i la Noguera, a través dels mecanismes específics dels respectius contractes programa dedicats a l'atenció de les situacions de sensellarisme. En el transcurs de la reunió, la subdirectora general de Polítiques Actives del SOC, Susana Díaz, ha avançat que, de cara a la temporada vinent, l'ordre de convocatòria dels ajuts per a la contractació per part d'ajuntaments, consells comarcals i organitzacions agràries de les persones dinamitzades de la campanya serà publicada durant el mes d'abril i les incorporacions de les persones beneficiàries es produiran al maig, de manera que desenvoluparan les seves tasques fins al mes d'octubre. Per la campanya 2024, el SOC ha sufragat la contractació d'un total de 72 persones dinamitzadores. Obrim el bloc cultural parlant de que Perifèria Cultural, el cicle de música, terrer i gastronomia dels Països Catalans, continua donant alegries als seus espectadors, amb una nova jornada especial prevista pel proper 26 de juliol a Boada.
The Picnic, un vespre de juliol, serà el nom d'aquesta nova jornada musical i gastronòmica dins de la programació del Perifèria Cultural, que enguany ens presenta gairebé una trentena de concerts en llengua catalana i occitana. Espectacles de format mitjà, disseminats en el temps i en l'espai i acompanyats de degustacions de productes i plats autènticament locals. En aquest sentit, Boada serà testimoni de la música de Magalí d'Atzira, la nova veu del jazz d'autor català que combina el cant amb el contrabaix, seguida de l'actuació de Caim Riba. El cantautor formenterenc, que ha liderat formacions com Pastora, va emprendre carrera en solitari com a cantautor de pop independent creant cançons d'una poètica particular, com el seu tema Un vespre de juliol. Un tema que ha servit d'inspiració al xef Sergi de Meià per proposar-nos un pícnic únic enmig d'un camp segat que tindrà com a productes protagonistes la cabra catalana del Montsec i altres tresors de la zona, com l'oli d'oliva verge extra i el vi del molí Lavansa. Enguany, el Perifèria Cultural ha volgut posar en relleu la cabra catalana del Montsec, una espècie endèmica que va estar a punt de desaparèixer en gènere i que actualment es troba en fase de recuperació gràcies a diversos projectes que, en la darrera dècada, han permès de fer-la reviscolar. Aquesta nova edició del Perifèria Cultural es du a terme en 7 grans zones que acolliran 29 dates i gairebé 50 propostes artístiques. Una programació molt completa on trobem concerts especials i estrenes perifèriques com aquest pícnic un vespre de juliol. Pel que fa a la informació i les entrades, es poden trobar a la pàgina web perifèriacultural.cat. Es pot comprar dos tipus d'entrades, una a 10 euros per assistir només al concert i una segona modalitat de 25 euros que dona accés al concert i al sopar.
I l'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer ha organitzat del 24 al 26 de juliol diferents activitats de caire infantil, cultural i popular per celebrar la Diada de Sant Jaume i Santa Anna. La primera de les activitats té lloc aquest dimecres a partir de les 8 amb la Festa dels Fanalets a la plaça Sant Jaume, que acollirà una festa infantil amb cercavila, música en directe, gegants, coca i un contacontes. La vetllada l'acompanyarà l'actuació dels ministres de Lleida i el músic i glosador Jordi Vives, que explicarà la llegenda de Sant Jaume. Aquesta és una festa de tradició popular que rememora la llegenda del Sant, per la qual s'encenen aquests fanalets que representen la llum, que el fan il·luminar per a poder treure una punta que tenia clavada al peu, al seu pas per Balaguer quan anava en plin engranatge cap a Galícia. Els actes continuaran demà dijous, a partir de 3:15, amb una ballada de sardanes amb la colla Santa Maria de les Franqueses a la plaça Sant Jaume i, seguidament, una missa del Sant Jaume a 9:15. Finalment, el divendres, dia 26, a partir de 3:15 i per gentilesa de les anes del carrer de Vall, hi haurà una xocolatada per tothom. D'altra banda, l'Hostal Nou celebra de dijous a diumenge la seva festa major amb concerts, sessions de DJs i propostes per a tots els públics.
Els actes començaran dijous amb el concurs de truites i una sessió de cinema a la fresca en què es projectarà la pel·lícula Voy a pasármelo bien. Divendres a 11:45 de la nit hi actuarà el grup de referents. El dissabte les propostes festives començaran a 8:00 del vespre amb un tardeig amb Sawasawa, el pregó de festes a 10:15 de la nit amb Pau Culleré i tot seguit un sopar popular. A partir de 11:45 del dissabte començarà la gresca nocturna. Serà amb el concert de Hombres B, un grup tribut a Hombres G, i seguidament la sessió musical dels anys 80 i 90 amb els DJs Jovic i Alfonso Alba. El diumenge al migdia es farà un vermut popular que amenitzarà la Laia de The Gala. A les 5 hi haurà inflables per la mainada i es clourà la festa a 8:00 amb el ball del grup The Gala.
I finalment destaquem que el cicle de monòlegs continua aquest dimecres a la plaça del teatre amb la monologuista Lourdes Bayonas. Recordem que tots els dimecres de juliol i agost a la plaça del teatre, a partir de 11:45 es pot gaudir d'una bona estona de la mà de coneguts humoristes. Pel que fa a la monologuista d'aquest dimecres, Lourdes Bayonas, es tracta d'un artista de vocació molt completa i multidisciplinària, que igual pot fer riure, cantar o recitar un poema. Fa 7 anys que es va embarcar en l'aventura dels monòlegs i s'ha format trepitjant als escenaris i també a l'Escola de la Comèdia. Afirma que no li agraden els esports de risc i per això ha optat per l'adrenalina de l'escenari. El monòleg, com sempre, començarà a 11:45 a la plaça del teatre. La propera setmana el monologuista serà David Sas. I fet aquest apunt, us deixem a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant de patinatge perquè els dies 20 i 21 de juliol al pavelló 11 de setembre de Lleida va tenir lloc la Copa Catalunya de Solo Dance de patinatge artístic sobre quatre rodes. Va ser organitzada per la Federació Catalana de Patinatge. En van prendre part un total de 130 esportistes provinents de tot Catalunya repartits en 5 nivells de competició. El Club Patí Térmens hi va ser present el dissabte 20 de juliol amb la seva patinadora de nivell 4, Laia Fernández Cortés. La Laia, acompanyada per la seva entrenadora, l'Helena Sanz Pereira, va quedar campiona de Catalunya en la modalitat, com diem, de solo dance de nivell 4. El club ha felicitat la Laia per haver aconseguit realitzar una gran temporada, excel·lent, que l'ha portat fins a proclamar-se campiona de Catalunya, i també a la seva entrenadora, l'Helena Sanz, per haver acceptat el repte d'endinsar-se en aquesta nova modalitat de patinatge i haver conduït la seva patinadora en una temporada d'èxit total. I seguim parlant d'èxits esportius, però parlem ara de natació, perquè des del passat dijous 18 i fins al diumenge, dia 21 de juliol, es va disputar el Campionat Estatal de Natació Infantil a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. El Club Esportiu Natació Balaguer hi participava. Ho feia en Martín Nosàs i s'ha consolidat amb aquesta participació entre els millors nedadors estatals amb tres finals. En la prova de 100 braça obtenia una fantàstica 7a posició estatal, millorant la seva marca personal en dues ocasions, eliminatòries i final, sent el primer català. També es va aconseguir la 8a posició de finalista en la prova dels 200 estils, la 10a posició de finalista estatal en la prova dels 200 braça i la 14a posició en la prova dels 50 braça, fent una millor marca personal. Aquesta competició consolida la gran temporada realitzada, campió de Catalunya i finalista estatal.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, fem tot seguit un breu repàs dels principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca que un policia imputat per les càrregues de l'1 d'octubre a la Mariola, primer amnistiat a Lleida. També destaca que la protesta dels ramaders per atacs de gossos a Beaumont i la fotografia de portada està dedicada a clam contra l'agressió a una funcionària de presons. La Mañana, per la seva banda, també es fa ressò de la protesta a la presó de Ponent per l'agressió a Mas d'Enric d'una funcionària de presons. També es fa ressò de dos detinguts a les piscines de Cap Pont per agredir a la Urbana. Tenen 20 i 14 anys i van rebre els agents a cops quan van ser requerits per assetjar sexualment dues noies menors a les que molestaven des de fa dies. També diu que l'Aran és el territori català on es generen més residus i la fotografia de portada està dedicada a il·lustrar el titular «Troben a Bellaguarda les restes òssies de 15 soldats morts durant la Guerra Civil». Finalment, el Punt Avui dedica una entrevista a Girestar, al grup de música, que diu que no és fàcil viure de la música. Altres titulars que parla aquest rotatiu fan referència que Junts encalla el pressupost del govern del PSOE i Sumar i que Aragonès i Sánchez es troben en clau d'investidura. Amb aquest repàs de titulars donem punt final ara sí amb aquest informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimecres.